te escapa.
Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 18 de gener del 2026, plou, el Madrid va guanyar malgrat la xiula de Florentino i Donald Trump ens continua fent bullying amb els aranzels. Realment fa un dia per no sortir del llit, així que us l'intentarem il·lustrar amb algunes novetats musicals que ens esperen aquest 2026. Avançaments de discos a punt de sortir del forn que parlen d'on som.
Picolaré foc a tantes coses. En tindria prou. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu malic.
Aquest és el Ferran Palau, fidel al seu pop metafísic. Això es titula Tan feliç, fa diumenge. També esperem amb moltes ganes el proper disc del segon millor grup d'Espolla, la Ludwig Band. Quan plou, ells també busquen aixopluc. Avui, per cert, Quim Carandell, el seu líder, el líder de la Ludwig Band, al suplement. I per afrontar la crisi d'habitatge, uns que fa temps que empenyen amb força són Remei de Calafresca. Fins ara, amb una proposta, si més no, que va de cara.
Tot el que volem sempre està malament. Tot el que volem sempre està malament. Tot el que volem és ocupar-te del xalet. Tot el que volem.
Som al suplement i, malgrat tot, tenim esperit de cap de setmana.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
Anem als titulars amb l'Eva Compte. Eva, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Donald Trump amenaça d'aplicar aranzels del 10% a 8 països europeus que estan en contra dels seus plans de comprar Groenlàndia.
La Unió Europea qualifica d'intolerable el desafiament del president nord-americà. Ahir, tant l'illa Àrtica com Dinamarca van viure una jornada de rebuig popular al carrer a l'ambició expansionista de Donald Trump.
Les autoritats europees reivindiquen el comerç sense aranzels en la signatura de l'acord amb el Mercosur.
La zona comercial més gran del món comença ja a caminar després de la signatura de l'acord ahir al Paraguai, entre les crítiques de la pagesia europea.
La nevada dispara el risc de llaus al Pirineu.
Avui hi ha previsió de perill fort de 4 sobre 5 a la Ribagorçana Vallfosca.
Cirat aconsegueix 5 premis de cine europeu, tots en categories tècniques.
La gran triomfadora de la gala que s'ha fet a Berlín ha estat la noruega Valor Sentimental, que ha guanyat els guardons a millor pel·lícula, direcció, guió, actriu i actor.
Aquest vespre a les 9, Reial Societat Barça enmig de la sorpresa per la marxa de Dro. Marc Andrés, què tal? Bon dia.
Bon dia. Els blaugrana visiten a Noeta, un partit pel qual es dubta Rafinha, que ahir no va fer la darrera sessió amb l'equip. Tampoc hi va ser Dro, després de comunicar que pagarà la seva clàusula per marxar. Hansi Flick no vol respondre sobre el tema fins que sigui oficial, tot i que ahir va acabar dient, literalment, s'ha de viure per aquests colors i això vull veure. Els altres no els vull. Per cert, ahir va completar l'entrenament Marc André Ter Stegen, pendent de formalitzar la seva sortida al Girona.
Reial Societat Barça, com dèiem, amb l'objectiu de mantenir els 4 punts sobre el Madrid, que hi va guanyar, però va ser xiulat al Bernabéu.
Victòria dels blancs 2-0 contra el Llevant amb fortes xiulades al camp, especialment per a Vinícius o Bellingham, i amb crits de Florentino dimissió. Álvaro Arbeloa hi veu una campanya antimadridista.
Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com va aquesta pluja?
Doncs ara, de moment, la pluja sobretot es concentra al nord-nord-est del país, també aquí a la Catalunya, de la zona de la costa de Barcelona, i en algun punt també del nord de les comarques lleidatanes. Però a les comarques ja del Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, aquesta pluja està desapareixent i, de fet, esperem que es pugui obrir fins i tot alguna clariana a les comarques del Baix Ebre durant el dia, però persistiran aquestes nevades a l'àrea del Pirineu, amb una cota de neu per sobre dels 1.200 metres. La pluja seguirà abundant en totes les comarques gironines i del nord de Barcelona, i a la tarda vespre tornarà a guanyar terreny la pluja en la façana litoral i tornarà a fer-se abundant a les comarques del sud.
Gràcies, Tomàs. A tot això estàvem explicant aquest perill d'elevat risc de llaus, avui també els propers dies al Pirineu. De fet, el risc és de perill fort, de 4 sobre 5. El Marc Reixac és sergent dels RAI, recomana quedar-se a casa.
Que es preveu aquest cap de setmana que s'incrementi. De dissabte i diumenge, el que és el Pirineu Occidental, i el dilluns, el Pirineu Oriental. Aquest cap de setmana és per estar a casa, que la gent no vagi a la muntanya.
Aquest és el missatge, Tomàs, per un dia com avui, després d'aquestes pluges, aquesta neu, sobretot en aquests punts del país, eh?
Correcte, i és que, a més, no només avui, sinó els propers dies, el vent és fort i això provoca dues coses. Primer, que és una neu humida, perquè neva, ja ho diem, fins als 1.200, les acumulacions són per sobre dels 1.400, sobretot, però a tot el Pirineu, eh? Però és que, a més, amb el vent es produeixen el que se'n diuen que aquesta acumulació de la neu fa congestes, i això és de molt alta perillositat i és fàcil provocar llaus amb el pas d'esquiadors o d'excursionistes. Per tant, no és moment d'anar a excursions fora de les zones controlables per les estacions d'esquí.
Gràcies, Tomàs. Aquesta és la situació a aquesta hora pel que fa a aquesta pluja i aquesta neu. Precisament, el que ha passat aquestes últimes hores a Àustria, 5 persones van morir ahir per dues allaus a la regió de Pongau, als Alps. La primera va sepultar una dona que feia esquí de muntanya fora de pista a uns 2.200 metres d'altitud. L'altra va deixar 4 víctimes mortals i 3 ferits, un dels quals en estat greu. Encara no hi ha confirmació oficial de la nacionalitat d'aquestes víctimes, d'aquestes persones que van morir ahir a Àustria com a conseqüència d'aquestes allaus.
Avui, el suplement...
Avui, el suplement, tertúlia, Muriel, Marc, Núria Oriols, Marta Monforta i Carles Monguilot. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. De la situació a l'Iran, en parlarem amb el Quim Olivares, company internacional d'aquesta casa. I avui també...
Un sol en blanc, cases, oceans... Les algues són marines.
Groenlàndia està a l'ordre del dia arran de la crisi geopolítica que ha obert Donald Trump. Avui al suplement us proposem un viatge per un dels racons més inhòspits del planeta. Ho farem a través de les postals que sempre ens regala el viatger Xavier Moret i del company d'aquesta casa, el Pere Bosch, que hi van a fa uns mesos per retratar una manera de viure ben diferent. A l'Eclipsi, avui les nits de la directora de cine Carla Simón, una visita de pes ara que s'acosten les grans gales dels Gaudí i els Goya amb Romeria, com totes les seves pel·lícules, d'allò més nominada. I després...
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.
A les 12, el periodista musical Luis Hidalgo ens portarà els grans discos i concerts en català que ens esperen aquest 2026, i amb la unitat mòbil de la Cèlia Mayoral serem a la Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla, on ens espera la Ludwig Band. Saludarem la veu de la Ludwig Band, el Quim Carandell, just abans que estreni disc des del poble on va néixer i créixer la banda, Espolla, a l'Alt Empordà. Acabarem aquest diumenge coneixent la història del Jean-Marie Dongu, un jove camerunès que va arribar a la masia del Barça amb el somni de triomfar al primer equip i que va acabar debutant en una època en què ser jugador del Barça era més difícil que mai, amb un Messi platòric. Mig quart de vuit.
L'informatiu del suplement.
Els líders europeus consideren inacceptable l'amenaça de nous aranzels de Donald Trump, que adverteix que imposarà tarifes addicionals de fins al 25% als països que han desplegat tropes a Groenlàndia. Ahir, la capital de l'illa Àrtica i també la de Dinamarca van viure les manifestacions més multitudinàries de la seva història per deixar clar que Groenlàndia no està en venda, Eva.
En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha dit que a partir del mes que ve imposarà aranzels addicionals del 10% a 8 països europeus, la majoria comunitaris, com Dinamarca, França i Alemanya, però també el Regne Unit i Noruega. El president nord-americà els avisa que a partir del juny seran del 25% aquests aranzels, fins que els Estats Units es quedin amb Groenlàndia. El gest ha agafat a contrapeu els 27. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, avisa d'una espiral perillosa descendent, mentre que el president del Consell Europeu, Antonio Costa, promet una resposta.
La Unió Europea serà sempre molt firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea. Por ahora, estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema.
Les ànsies expansionistes de Trump també han tingut una resposta massiva als carrers de Groenlàndia i les principals ciutats de Dinamarca. a la capital, justament a la capital de Dinamarca, a la capital de l'illa, volem dir, Nuuk, milers de persones van caminar ahir fins al consulat nord-americà per reivindicar la seva identitat, com explicava aquesta dona.
Us, aquest és un dia important per a nosaltres. Podem demostrar que estem units i que som forts. És molt emocionant que Dinamarca també hagi demostrat avui el mateix i estigui protestant contra Trump.
Justament a la capital de Dinamarca, Copenhagen, també es van sentir crits com Groenlàndia no està en venda en una marxa que va acabar davant l'ambaixada nord-americana.
Mentrestant, als Estats Units, el Pentàgon mobilitza 1.500 soldats pel seu possible desplegament a Minnesota, l'últim estat demòcrata que viu dia sí i dia també enfrontaments per les batudes contra la immigració. Ho ha publicat fa uns minuts el Washington Post. En el retorn a Trump a la Casa Blanca, les operacions antiimmigració han posat en entredit la professionalitat d'aquests agents per l'ús de la força i les víctimes mortals que han provocat, com la d'una ciutadana nord-americana la setmana passada a Minneapolis. El nostre corresponsal als Estats Units ha parlat amb un d'aquests agents ja retirat. Des de Washington, Oriol Serra. Bon dia.
Bon dia. Van ser tres trets disparats a boca de canó a plena llum del dia contra una dona somrient asseguda al volant del seu vehicle sense cap intenció aparent d'atemptar contra els agents d'immigració desplegats a Minneapolis. La mort de René Good ha sacsejat als Estats Units i encara els ha polaritzat més.
Li van demanar que baixés el vehicle i no va obeir. Ningú té dret a desobeir l'ordre d'un agent de les forces de seguretat.
L'home que hem sentit és Peter Stewart. Ha treballat com a agent d'immigració als Tamuts Ais durant mitja vida. Als 53 anys ja està retirat. Stewart ha explicat a Catalunya Ràdio que els Ais estan desbordats per l'ambició de Trump de dur a terme deportacions massives i reconeix que sota Obama només es detenien immigrants indocumentats si estaven acusats d'haver comès actes criminals.
En el segon mandat d'Obama no teníem l'ordre de detenir col·laterals. El que ha canviat avui és que tots els indocumentats són detinguts.
Tot i les peticions tant de l'alcalde de Minneapolis com del governador de Minnesota de retirar els ICE, Trump ha optat per fer el contrari i n'ha desplegat fins a 3.000. El següent pas pot ser desplegar l'exèrcit. Peter Stewart veu el futur del país amb preocupació.
La cosa es posarà molt lleig en aquest país. Pateixo pel futur.
Avui els Estats Units tornaran a ser protagonistes, evidentment, d'aquesta tertúlia, que compartirem amb Oriol, Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte, i també a partir de les 9 el suplement, doncs, el que doni de si aquesta crònica internacional, que també passa un dia més per l'Iran, per Groenlàndia, per Veneçuela i per la Unió Europea i el Mercosur i les grans economies de Sud-amèrica, que ja són socis preferents després de l'acord amb el Mercosur que ahir es va fer al Paraguai. La cerimònia es va convertir en una reivindicació de lliure comerç enfront el proteccionisme davant les contínues amenaces de Trump sobre els aranzels. Enviat especial a Asunción, Joan Biosca.
Al llarg dels darrers dos anys i en diverses ocasions, dos països socis fundadors del Mercat Comú del Sud, l'Argentina i l'Uruguai, n'havien posat seriosament en dubte la seva viabilitat, reclamant més llibertat d'acció dins del Mercosur per assolir tractats de lliure comerç fora del bloc sud-americà. Se sentien asfixiats i encorsetats. L'acord ara amb la Unió Europea de lliure comerç arriba, doncs, en un dels moments més delicats i també la seva signatura és un oxigen que el revifa. Javier Milei és el president de l'Argentina.
Este movimiento hacia la libertad y el comercio es la base de cualquier integración regional genuina, porque allí donde se erosionan las instituciones se desconoce la voluntad popular y se vulneran los derechos humanos. El resultado es siempre el mismo: aislamiento, empobrecimiento y pérdida de libertad.
Es crea l'àrea de lliure comerç amb aranzels zero o baixos més gran del món, amb 800 milions de potencials consumidors a totes dues bandes de l'Atlàntic. El seu potencial volum de negoci també demostra que és un pacte de gran magnitud. Representa una quarta part del producte interior brut mundial.
Mentrestant, gràcies, la pagesia europea rebutja de ple aquest tractat de lliure comerç, asseguren que comportarà competència deslleial perquè els productes que arribin dels països del Mercosur no compliran amb els requisits i controls sanitaris que s'exigeixen aquí. Per això anuncien més protestes.
Unió de Pagesos ha convocat una tracturada fins a Madrid el pròxim 11 de febrer per reclamar la revisió de l'acord. En declaracions a 3CAT Info, la coordinadora del sindicat agrari, Raquel Serrat, assegura que la seguretat alimentària no està en joc, però sí que alerta que pot passar això.
No entraran productes que ens puguin fer mal a la salut. Però sí que hi pot haver un augment de crisis alimentàries. A l'entrar molt més producte de fora sense tants controls, estem més exposats a més virus, a més bacteris, a més substàncies que, no, que aquí desconeixem i, per tant, no estem preparats per afrontar, i que moltes vegades també per les limitacions mediambientals i de control de substàncies que tenim, tampoc tenim els mitjans per combatre-los.
Serrat afegeix que el problema és que algunes de les mesures que els protegeixen, com l'aplicació de les clàusules mirall o de salvaguarda, no són obligatòries, sinó que són recomanacions i, per tant, no són efectives.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va tenir ahir una indisposició mentre feia esport. Fons del Departament de la Presidència han informat que es troba en bon estat i que l'estan atenent en un hospital per valorar una possible afecció muscular.
Segons aquestes mateixes fonts, el president de la Generalitat va sortir ahir al matí a córrer, com fa habitualment, i es va trobar malament. Malgrat això, va anar a una visita institucional que tenia programada l'Ajuntament d'Escó, a la Ribera d'Ebre, on es va reunir amb l'alcalde. Va ser després d'aquest acte que va anar a un centre hospitalari perquè li fessin proves. Illa tenia previst participar avui a la mitja marató de Granollers, al Vallès Oriental. De moment, el president ha suspès la seva agenda d'actes oficials.
Més notícies. El Partit Popular reuneix aquest diumenge a Saragossa els seus presidents autonòmics per exigir a Pedro Sánchez que retiri la nova proposta de finançament. Alberto Núñez Feijó l'acusa d'haver fet un model a mida dels independentistes per mantenir-se a la Moncloa. Per la seva banda, la ministra Montero el desafia a presentar una proposta alternativa. Madrid, Alba Gil.
Alberto Núñez Feijó manté el seu pols contra el president espanyol quan falten poc més de 24 hores per a la trobada entre tots dos a la Moncloa. Serà en el marc de la ronda de contactes per a un hipotètic enviament de tropes a Ucraïna, però abans el PP vol exhibir unitat contra una proposta de finançament que consideren injusta i feta mida per als independentistes.
Le vamos a decir al señor Sánchez de una forma clara, nítida, que retire el sistema de financiación que quiere imponer el separatismo y que decida si está con Junqueras o está con los presidentes autonómicos que representan solo en el PP el 70% de la población.
Feijó acusa Sánchez de comprar la seva continuïtat a la Moncloa amb els diners de tots els espanyols i li recorda que cap territori, a excepció de Catalunya, ha donat suport a la proposta. La ministra Montero acusa el PP de generar confrontació política.
Se reúne el Partido Popular para hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa. Se ha utilizado el tema de financiación autonómica como un elemento de confrontación.
I desafia l'oposició a presentar una alternativa.
Doncs precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no només no pensa retirar la proposta de nou model de finançament, sinó que assegura que totes les comunitats autònomes l'acabaran acceptant.
Sí, en una entrevista a La Vanguardia, Sánchez es mostra convençut que tot i el soroll actual, fins i tot els territoris governats pel PP acabaran acceptant el nou model.
Que ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica, porque cumplimos también con ese compromiso que asumí ante todos los presidentes y presidentas autonómicos, y es que ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene. Todas reciben más, todas ganan.
En la mateixa entrevista, el president espanyol també parla de Groenlàndia i fa aquest advertiment.
Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque sería la carta de defunción de la OTAN.
Sánchez també assegura que encara no han pres cap decisió sobre si enviaran soldats espanyols a Groenlàndia, però sí que afirma que Europa ha d'avançar cap a una defensa i seguretat comuna.
3 minuts passen d'un quart de 8 del matí.
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
El talent català de Cirat suma 5 premis del cine europeu en una nit en què la gran triomfadora ha estat la cinta noruega Valor Sentimental, que es van dur els de millor pel·lícula, direcció, guió, actor i actriu.
The best European film tonight is Sentimental Value.
La cerimònia que es va fer a la nit a Berlín va reconèixer la qualitat tècnica de la coproducció catalana.
Cirat es van dur els premis de millor direcció d'art, fotografia, muntatge, càsting i so. La Laia Casanovas és una de les dissenyadores de so.
Cirat és una pel·lícula que està connectant molt bé amb el públic. El ser com un viatge emocional i amb aquesta proposta tan intensa connecta molt i això al final és el que més agraïm, no? Veure que la gent va al cine, la disfruta en comunitat i li arriba la pel·lícula, no?
Sergi López, nominat a millor actor, no es va endur el guardó ni tampoc el director Oliver Lache. Tardes de Soledad, d'Albert Serra, no va guanyar tampoc el premi al millor documental. I l'Olivia i el terratrèmol invisible, d'Irene Iborra, tampoc el va aconseguir en la categoria de pel·lícules d'animació.
Portugal escull avui el seu president en les eleccions més obertes d'aquests últims anys. De fet, les enquestes pronostiquen que per primera vegada en 40 anys hi haurà segona volta. S'hi presenten 11 candidatures, una xifra rècord, tot i que només 5 tenen possibilitats.
El líder de l'extrema dreta, André Ventura, és el favorit per un estret marge. Des de fa 5 anys, la seva formació, Chega, guanya terreny en cada cita amb les urnes i és segona força al Parlament. En campanya, Ventura s'ha mostrat optimista.
Tindrem una segona volta. Això sembla més o menys inevitable en aquest moment, tret que passi alguna cosa imprevisible. El nostre avantatge s'ha ampliat, i ho he notat als carrers. Crec que hi ha hagut un augment de la transversalitat de l'electorat. Hem aconseguit trencar les fronteres de Chega, al meu parer, i arribar a altres electorats.
L'altre gran favorit és l'exministre i exlíder socialista Antonio José Seguro, a qui les enquestes pronostiquen la victòria en una segona volta.
El sector immobiliari descarta una nova bombolla i assegura que l'augment de la concessió d'hipoteques respon a l'increment del preu del lloguer i el dèficit d'habitatge, no una expansió del crèdit.
Diversos experts coincideixen a assenyalar les diferències del context actual respecte del 2007 i el 2008. David Igual és professor de finances de la Barcelona School of Management en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Ara estem al voltant d'un 30 o un 40% del volum de crèdit hipotecari sobre el PIB. És a dir, no estem ni de bon tros en aquelles situacions. Però el que és més important, el que és més destacable respecte a aquell moment, és que ara les entitats financeres són molt rigoroses en la concessió d'hipoteques.
Segons dades provisionals, el 2025 es va tancar amb unes 700.000 compravendes a tot l'estat, un 7,7% més que l'any anterior. Entre 500.000 i 600.000 es van finançar a través d'una hipoteca.
El govern de la Generalitat ja té enllestit l'avantprojecte de la Llei d'Ocupació Pública Catalana, amb la qual vol redefinir les condicions laborals dels treballadors públics i crear un marc legal comú per totes les administracions públiques catalanes. Una de les principals novetats que proposa el text és crear una bossa de mobilitat única.
També es vol tendir cap a unes oposicions on no prevalgui memoritzar-ho tot, sinó on guanyi pes el raonament, la competència i les característiques del treballador per al lloc concret que s'ofereix. I una altra novetat important, els funcionaris en una mateixa posició podran cobrar diferent sense necessitat d'assumir més responsabilitat o de canviar d'administració, sinó que podran rebre un plus per la qualitat de la seva feina. Per comprovar-ho, es faran avaluacions de rendiment. La secretària d'Administració i Funció Pública del Departament de la Presidència, Alicia Corral, explica que és una mesura per retenir talent.
Captació de talent, de rejuvenent de la plantilla, la nova carrera professional, l'avaluació del rendiment i aspectes que són molt importants per poder dissenyar, diguéssim, aquest nou sistema i transformar el que és l'ocupació pública.
La futura llei afectarà prop de 400.000 treballadors. El govern ha trigat uns 2 anys a tenir-la redactada i ara espera que els grups parlamentaris hi donin suport i poder-la aprovar a finals d'aquest mes. El text s'aprovarà dimarts al Consell Executiu i després haurà de passar el tràmit parlamentari.
Barcelona genera cada dia de mitjana un 50% més de vidre i un 20% més de paper i de cartró durant les festes de Nadal que la resta de dies de l'any.
El comerç electrònic és segurament el principal responsable de l'increment de paper i sobretot de cartró. Les compres per internet comencen a disparar-se ja al novembre pel Black Friday. Per fer-nos en una idea, segons dades de l'entitat ReZero, el comerç electrònic genera més de 10.000 tones de residus extres anuals a Catalunya. Pel que fa al vidre, l'increment es produeix perquè hi ha moltes celebracions. Carlos Vázquez és el director de serveis de neteja i recollida de residus de l'Ajuntament de Barcelona.
Per compres, sobretot el cartró, per tot el tema de compra per internet. Generem un 20% més aquests dies que un dia qualsevol de la resta de l'any. I el vidre encara és més espectacular, que és un 50% més de vidre que un dia habitual. I el vidre no està associat tant a les compres, sinó com a les festes.
Per millorar el reciclatge de les ampolles de cava, poc abans de festes, l'Ajuntament va posar en marxa un servei de recollida diferenciada d'ampolles als punts verds de Barcelona. Una empresa les recull, les neteja i les reutilitza, i el medi ambient s'estalvia el procés de triturar-les, fondre-les, tornar a fer-ne ampolles i fer-les de nou. Aquest servei estarà disponible durant tot l'any. Per poder encarar l'increment de residus del període nadalenc, l'Ajuntament de la capital catalana va reforçar el servei de neteja i recollida de residus amb 132 operaris i 70 vehicles de neteja i recollida.
Quimi Portet, aquest que sona, Suet, Maika Makovski, Sidoní i Julieta actuen al cicle de concerts de Cruïlla d'hivern que comença avui. Amb aquest apunt musical fem una petita pausa i de seguida arriben els esports.
L'informatiu del suplement.
Are you in per gaudir del nou Inster? Are you in per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Are you in per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Are you in per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, are you in?
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
L'informatiu del suplement.
5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Als esports, al Santiago Bernabéu, ahir va passar això. Xiulades aixordadores contra futbolistes com Vinícius i Bellingham i crits de Florentino dimissió, i això que el Madrid va acabar guanyant amb penes i glòria, perquè la mitja part del resultat era de 0-0. 0-2 finalment, o 2-0 amb el Llevant. Marc Andrés, què tal? Bon dia.
Bon dia. Victòria amb gols d'Mbappé, de penal i d'Asensio en un partit molt tens. Diversos futbolistes van ser assenyalats pel públic cada vegada que tocaven la pilota i va haver fortes mocadurades demanant la marxa del president del Madrid. En acabar l'enfrontament, Álvaro Arbeloa va defensar Florentino i va assenyalar una campanya antimadridista darrere d'aquests xiulets.
Yo sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Yo creo que no, los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid, ¿no? Yo, a mí, la verdad es que no me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto. Para mí es una suerte tener un presidente que creo que es la persona más importante junto a Santiago Bernabéu en la historia de este club.
Mentre a Madrid tenen la indignació del públic, a Barcelona qui està enfadat és l'entrenador Hansi Flick. El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp de la Reial Societat amb un nom propi a la prèvia, Dro. El jugador de 18 anys pagarà la seva clàusula de 6 milions d'euros i marxarà aquest mateix gener. Flick ahir no va voler entrar gaire al tema, però va deixar un missatge molt clar als jugadors de la Masia.
We give them the opportunity to train with us.
Els donem l'oportunitat d'entrenar amb nosaltres, de créixer cada dia, amb els millors jugadors del món. Els donem el suport, els donem la confiança, creiem en ells. Si volen jugar per al Barça, han d'estar al 100%. Han de posar tot el cor, i això és el que vull dir als jugadors que estan amb nosaltres o que en el futur han d'estar amb nosaltres. Han de viure aquests colors. Qui no hi visqui així, no el vull.
I don't want, okay? This is what I can say.
Fora d'aquest enrenou, Rafinha és dubte per al partit d'aquest vespre, ja que ahir no es va entrenar. Un partit que el Barça necessita guanyar per recuperar els 4 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Aquest Real Societat Barça el seguirem des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. Parlant d'entrenaments, ahir va completar la sessió blaugrana Marc-André Ter Stegen, pendent d'oficialitzar la seva sortida al Girona. Un conjunt gironí que ahir va fer oficial la sessió de John Solís al Birmingham City anglès. L'acord inclou una opció de compra obligatòria en funció d'objectius. Això allibera una fitxa extracomunitària que el club farà servir per inscriure l'argentí Claudio Echeverri. De fet, s'espera que ho puguin anunciar en les properes hores. I el Girona també espera poder fer oficial l'arribada del migcampista del Celta, Fran Beltran. I per tancar la primera divisió, jugats ahir, Mallorca 3, Atlètic Club 2, Osasuna 3, Oviedo 2 i Betis 2, Villarreal 0. Avui a les 2 es juga el Getafe-València, a 4:15 Atlètic de Madrid a l'Alavés i a 7:15 Celta-Rayo Vallecano. Més futbol a la Lliga F, avui a les 12 del migdia i en directe a TV3, a l'AMA Barça. Les blaugranes recuperen Patrick Jarro i Carolyn Graham Hansen en un partit on Pere Romeu ha previst rotacions, ja que la setmana que ve les blaugranes jugaran la Supercopa. A la mateixa hora, Badalona Women Deportivo. Ahir va guanyar l'Espanyol 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, una victòria de les blanquiblaves sobre les matalasseres que no passava des de l'any 2014. Anna Torrodà, amb un gol de falta, va ser la protagonista del partit.
No, jo he dit, bueno, que vagi almenys entre els tres pals i després ja que passi el que hagi de passar. I bueno, crec que li ha tocat a una de la barrera i amb la sort que ha anat cap a dintre i ja està molt contenta.
I avui a les 8 del vespre, final de la Copa Àfrica entre el Marroc i el Senegal. Mentrestant, ahir es va acabar el Dakar amb Nani Roma segon en cotxes, al darrere de Nasser Al-Attiyah. El pilot de Folgarola es va passar pel Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Ha estat tot, ho hem fet, és que ho hem fet bé. Ho hem fet bé, hem competit molt bé. Cara a cara, amb molts bons pilots, amb molts bons cotxes, i al final és que només podem estar orgullosos.
En motos, victòria per Luciano Benavides amb només 2 segons d'avantatge sobre l'estatunidenc Ricky Brabec. La victòria de Benavides va arribar en una última etapa que va guanyar Edgar Canet. En altres categories, victòria de Pau Navarro en la modalitat Challenger i el barceloní Josep Padró va acabar segon a la categoria de motos original Bymotul sense assistència. A la Lliga CB de bàsquet, jornada múltiple per als catalans. A les 12 i en directe per Esport 3, Sant Pablo Burgos-Barça. A 2:15, duel català entre Penya i Girona. I a les 5 de la tarda, Baskonia-Manresa. Ahir, victòria de la Lleida a la pista del Gran Canària, 50-68. A la Lliga femenina, avui a les 12, Cadí la Seu visita el Gran Canària. I ahir, doble victòria catalana. Araski 65, Girona 68 i Penya 70 i Baeta 57, en el debut de Miqui Calderón a la banqueta verd i negre. I més coses, perquè avui ha començat l'Obert d'Austràlia, el primer gran slam de l'any del món del tennis. A 2:15 del matí està previst que debuti el número 1 del món, Carlos Alcaraz.
El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol al suplement, mirem cap al cel, i avui amb el Joan Anton una lliçó d'història amb un protagonista sense el qual no tindria sentit parlar d'astronomia avui dia. És un home que va establir els fonaments de com mirem i entenem el cel avui dia, que es va enfrontar amb segles de tradició i que en va pagar un preu bastant alt. Avui la Terra Esplana, Galileu. A veure, coneixem la figura de Galileu, establert com pensador, gran inventor, però el coquet de la ciència, anem una mica als seus inicis, sí. Quan li pica amb ell.
Mira, jo d'entrada diré que Galileu és un tio simpàtic. Així com Newton, que n'hem parlat algun cop i també un dia li dediquem un programa, era un tio pervers, directament pervers, Galileu és un tio simpaticot. Ara ho anirem veient i cau molt bé. Va néixer a Pisa l'any 1564, als 17 anys es va matricular a la Universitat de Pisa per estudiar medicina, però de seguida va dir, això de la medicina potser no és per mi, i va quedar captivat per les mates, per les matemàtiques, de manera que va abandonar els estudis de medicina per aprofundir en les matemàtiques i en altres ciències. Però, fixa-t'hi, va deixar la universitat abans d'acabar els estudis i es va dedicar a donar classes particulars. Sense cap títol formal, ja es veu que no li seria gaire fàcil aconseguir una posició de profe a les universitats. Però ja va començar a agafar fama a partir dels estudis que havia començat a fer sobre la mecànica, de manera que, sense un estudi formal, li van permetre que entrés en el claustre de la Universitat de Pisa com a professor de matemàtiques. De seguida, el tio es va començar a interessar per l'estudi de la caiguda dels cossos. És a dir, quan deixo anar un cos, com cau. Per cert, la llegenda diu que això ho va fer des de la torre inclinada de Pisa. És llegenda pura. Potser algun dia ho va fer, però no és això. Mm. En base als experiments que va fer, va demostrar que la velocitat amb què cauen els cossos no depèn del seu pes. Una cosa que entrava en contradicció directíssima amb les tesis d'Aristòtil, que ara en parlarem. I estudiant la trajectòria del tir parabòlic, per exemple, quan un canó es dispara una bala, una bomba, va deduir que els objectes es movien en forma de paràbola, una altra cosa que contradeia Aristòtil. Tot això va fer que es guanyés uns quants enemics, perquè les tesis d'Aristòtil eren les tesis d'Aristòtil, i ho havien estat durant segles, l'ortodoxia. Però els seus benefactors li van aconseguir una plaça de professor a l'Universitat de Pàdua. Sembla que Galileu sempre va estar massa ocupat estudiant i fent experiments i no va tenir gaire temps de formar una família de debò, i com que era un tio molt pràctic, va arribar en un arranjament en una dona perquè li proporcionés dos filles i un fill.
Tot això era un context en què el pensament aristotèlic era la norma establerta i difícil, evidentment, de contradir.
Uau, sí, i això és el que li generava problemes. Fixa-t'hi que el pensament humà no havia evolucionat gaire des de 20 segles abans. És que quan ho penses, dius, ostres, amb com de pressa avui, no?, evoluciona la ciència i la tecnologia. 20 segles d'ortodoxia establerts pel gran, per altra banda, filòsof Aristòtil. En particular, l'Església considerava les tesis aristotèliques com veritats absolutes. Potser la cosa més rellevant d'aquest pensament aristotèlic era el model geocèntric, la Terra al mig de tot, de l'univers i de tot. I enfrontar-se a Aristòtil era molt perillós i es podia pagar amb la vida. Aquí tenim el cas de Giordano Bruno, cremat a la foguera l'any 1600. Era un tio, Bruno, que es va anticipar molt al seu temps, en idees molt radicals sobre l'ortodoxia. Ell pensava en un univers infinit,
amb que la possibilitat que hi hagués altres mons habitats, també en tesis teològiques molt, molt extremes per aquell moment, i se'l va cremar a la foguera. I això del Giordano Bruno era com un avís a navegants, era dir, que aquí està la Inquisició, la Santa Inquisició, cura amb el que dieu.
Era una època en què tenir el suport i la protecció de les classes adinerades era vital, i suposo que ell també se les va intentar empescar per...
Sí. I això li va salvar la vida, ara ho veurem, perquè tenia el favor de la poderosa família dels Medici a la Toscana. En particular, Galileo havia estat el tutor del gran duc Cosma II, quan aquest duc era jovenet. I aquesta estreta relació i protecció continuaria fins un moment del judici que explicarem en què la cosa es complica massa i els Medici han de donar un pas enrere, han de dir, què volem, continuar protegint Galileo, però això ens pot significar problemes, o ens apartem una mica per protegir-nos? Això és el que faran.
Primer invent de Galileu, el telescopi.
Començament del segle XVII. Galileu se n'assabenta que un neerlandès ha fabricat una ullera amb què pot ampliar la visió. Aquest fet li és confirmat per un amic que té a París. De manera que Galileu es proposa construir ell mateix aquest giny. Empra un tub i en els extrems hi col·loca dues lents, una convexa i l'altra còncava. Però en lloc d'utilitzar-lo per ampliar visions terrestres, com una ullera terrestre, el seu desig és apuntar-lo al cel. Allà neix el telescopi. Cura, Roger, perquè com que els catalans som a tot arreu, ara es diu que en realitat el telescopi el va inventar un gironí, Joan Roget.
Ah, sí? Això sí. No ho sabia.
Hi ha alguns documents històrics que ho suggereixen, però això està molt discutit. En qualsevol cas, Galileo és la primera persona de què tenim constància que ho documenta. Val? Les seves observacions, que fa durant mesos, fan que publiqui l'any 1610 un llibre que serà revolucionari, que es diu Siderus Nuncius, que vol dir el missatger dels estels, que dedica al seu protector i benefactor, el gran duc Cosma II. T'haig de dir que d'aquest llibre, del Siderus Nuncius, acaba de sortir una edició excel·lent en català d'Epur Llibres, una editorial que es diu Epur Llibres, que he tingut l'honor d'escriure el pròleg, i és molt bonic llegir Galileo tal qual Galileo va escriure en català. Ell no ho va escriure en català, ho va escriure en llatí, molt important pel que explicarem després. Ho va escriure en llatí, però aquesta edició és en català. És molt bonic llegir directament com Galileo explicava tot això que el seu telescopi va mostrar.
I el primer que fa amb el telescopi Galileu és enfocar cap a la Lluna.
És el mateix que faries tu si et regalés un telescopi a qualsevol, i de seguida va veure que la superfície de la Lluna no era pas pura i perfecta, com deia aquella ortodoxia, sinó que era irregular, on hi havia muntanyes, cims, valls. Amb les seves observacions, a més, se'n va adonar que a la part fosca de la Lluna apareixien uns punts de llum. A la fase, quan veiem una fase, hi ha una part il·luminada i una part fosca. La part fosca és que és de nit, allà. Doncs hi veia que apareixien uns punts de llum. I el tio dedueix encertadament que deuen ser cims, muntanyes molt altes, que comencen a estar il·luminades per la sortida de sol per l'horitzó. I així és com dia a dia, en el seu llibre, que ja et dic que és molt bonic, va relatant com van canviant aquestes condicions d'observació i d'il·luminació que fa de la Lluna. El telescopi de Galileu, de fet, és l'eina que fa caure perillosament aquesta perfecció celestial que durant segles havia propugnat Aristòtil.
I també va observar la Via Làctia, suposo?
Sí, l'observa i veu que aquesta taca de llum blanquinosa que travessa el cel en realitat està composta per multitud d'estels, de petits estels que són invisibles a l'ull nu.
I què passa quan enfoca cap a Júpiter?
Sorpresa! Hi veu tres petits punts, que ningú no havia vist clar abans, però no hi havia telescopi. Tres petits punts al voltant, dos a un costat i un tercer a l'altre. De fet, després veurà que en són quatre. El primer cop que observen són tres, però després, els dies següents, veuran que en realitat són quatre. D'entrada diu, això deuen ser estels fixos que són en segon pla, que són al darrere de Júpiter. Però amb les observacions metòdiques que farà durant dos mesos, certifica que són objectes que es mouen acompanyant Júpiter i que en qüestió d'hores canvien la seva posició de dreta a l'esquerra. Se n'adona, per tant, que són llunes, que són satèl·lits de Júpiter. En honor als seus benefactors, Galileu bateix aquests quatre objectes com astres dels Medici. Avui els coneixem com satèl·lits galileans, que són Io, Europa, Calisto i Ganímedes.
I a tot això, suposo que a partir d'aquí, Galileu es posiciona a favor de la teoria heliocèntrica.
Totalment.
I a partir d'aquí, suposo, tothom se li tira al damunt.
Sí, aquí començant a anar malament les coses. En el seu llibre queda clar que ell es refereix a aquest model heliocèntric quan parla que la Terra orbita el Sol, de la mateixa manera que la Lluna orbita la Terra, val? I que els astres de Medici, els satèl·lits de Júpiter, orbiten al voltant de Júpiter. Fixa-t'hi, en aquell moment, l'any 1610, quan escriu el llibre, encara encara la cosa va bé, perquè mira, primer, l'escriu en llatí. El llatí és una llengua que només podien entendre els nobles, els clergues, els nobles, però no el poble, res. I després, en aquell moment, sembla que l'Església Catòlica es troba força despistada per aquestes idees que comencen a sorgir de l'heliocentrisme i encara no s'han posicionat. Sí que s'han posicionat, però encara no han començat a adoptar una posició dura, no? Però això canviarà. A partir de l'any 1616, l'Església declara heretgia totes aquestes teories copernicanes, és a dir, l'heliocentrisme, i es prohibeixen llibres de Copèrnic o de Kepler, entre d'altres. Mm.
I llavors, fins i tot, Galileu s'acaba enfrontant al papa de Roma.
Un antic amic. L'any 1624, el papa Urbà VIII és escollit com a cap del Vaticà. Havia estat amic i protector de Galileu. I el que fa Galileu és visitar el nou papa per obtenir el seu permís per publicar un nou llibre, aquest és el que li portarà problemes, un nou llibre amb els seus nous descobriments. El papa ho aprova. Diu, sí, fes-ho, però l'adverteix. Diu, cura, tracta el tema del model heliocèntric, és a dir, del model de Copèrnic, simplement tracta'l com una hipòtesi, però no diguis que és un fet provat. I així és com l'any 1630 veu la llum el llibre de Galileo que es titula Diàleg sobre els dos màxims sistemes del món, el Ptolemaic i el Copernicà, que escriu en italià, fixa't el gir, escriu en italià. Italià és cap al poble ras. Ell vol arribar a tothom. I aquí apareixen uns personatges que discuteixen sobre l'univers i el tio s'inventa un personatge que es diu ni més ni menys que Simplici. Simplici, que és el que defensa les tesis aristotèliques. És el que defensa les tesis equivocades, errònies, no? I de seguida els enemics de Galileu ho aprofiten. I li fan notar al papa que Simplici, aquest personatge de ficció, potser Galileu s'ha l'ha admirallat amb el papa i que està fent burla directa del papa de Roma. Això posa a Galileu en perill de mort, perill directe de mort, i decideix Galileu anar directament a Roma per defensar els seus punts de vista.
El jutgen. I el condemnen a un confinament, no?
De per vida, a casa, sí. La Inquisició el jutja a Roma l'any 1633. D'entrada sembla que, pel que diu la història, no se'l tractarà malament, gràcies als suports que té, família Medici, i a la fama que té. És un tio de fama reconeguda. Per exemple, què vol dir que no el tractaran malament? No el tindran en un calabós. I viurà, durant el judici, viurà convidat a casa de l'ambaixador de la Toscana, gràcies a aquest suport de la família Medici. Se l'acusarà d'heretgia i se l'obligarà a renegar del que ha dit, cosa que farà. Ell renegarà. Clar, qui no ho faria, per salvar la vida. En algun moment, durant el judici, veladament, li fan veure que tenen altres mecanismes si no renega, com, per exemple, la tortura. Tot i que no ho fan, amb ell, i que la tortura, li diuen, seria el procés habitual que seguiríem si no fos perquè ets qui ets, no? I al finalment el condemna, li salva la vida, el condemnaran a confinament a casa sense sortir i Galileu morirà a casa l'any 1642.
I com tants altres científics, a Galileu el van castigar per ser massa avançat per la seva època i, tot i així, amb el temps ha donat la raó.
és que
i potser no seríem aquí si no fos per ell.
Exactament, és una cosa evidentíssima. Per cert, la llegenda també diu que quan ell va renegar en el judici va deixar anar una frase que és «E pur si mueve», que vol dir «tot i això es mou», volent dir «sí, renego, però tot i això la Terra es mou al voltant del Sol», però això és fals. Creiem que és simplement llegenda, no hi ha cap registre escrit, no crec que ningú s'hagués atrevit en aquell moment en què es jugava la vida a dir una frase com aquesta, i de fet la primera menció que hi ha d'aquesta frase es troba en una obra que es va escriure 100 anys després de la mort de Galileo. També t'has de dir que en una celeritat típica de l'Església, perdó que ho digui així, però és que és claríssim amb aquest i molts altres coses, el papa Joan Pau II finalment va admetre públicament l'error de l'Església amb el judici i la condemna a Galileo l'any 1992.
Va haver de ploure, fins aleshores?
Una mica.
Joan Anton Català, avui aquest record i aquesta dedicatòria a Galileu. Moltes gràcies.
A tu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Olmo fa el xut! Gol!
Tot és possible un dia de partit.
Mira a punt d'entrar, fa l'assistència enrere, Lewandowski, gol!
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Reial Societat Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Avui parlem de peus de porc. Ah. Què diu l'enciclopèdia a Jordi Vilà que hem de fer si ens animem a cuinar peus de porc?
Un restaurant caníbal a Berlín.
Nets bullits, polits, tot això. Va.
El que diu l'enciclopèdia no ho sé.
No, ets tu l'enciclopèdia?
No, ui.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Avui el Tot Gira, tot l'esport en directe amb la Lliga, l'ACB.
Frena, avui la promo la faig jo, el Minguella. A veure, deixeu-vos estar de partits, que si el Reial Societat Barça, que si el Penya, si no. Res, missatges clars, hombre. El Tot Gira és un programa de deports pel cap de setmana. Totes les tardes de 4 a 9 de la nit. Deport en directe, paios cantant gol. I bueno, 4 coses més. Ah, i avui hi ha minuts d'escombraria, on hi surto jo. Hala. Ja està.
Tot Gira.
Aquesta tarda a partir de les 4.
Amb el gran Clopés.
Clopés. David Clopés.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
A Anglaterra, diguem-ne que el procés i tot el que va passar l'1 d'octubre es va viure molt en directe perquè hi ha una similitud amb Escòcia. Entenen molt bé que Catalunya és una nació.
Aquest diumenge, Carmina Munté, enginyera.
He hagut de remar molt, sobretot en un món d'enginyeria i d'homes.
El divan, el valor de la conversa.
Penso que aquesta època ens passarà factura.
En quin sentit?
En sentit social, gent com el Trump són molt perillosos.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Com veig Espanya? De lluny.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API al web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, bon dia. Cap de setmana en què continuem pendents de l'episodi de pluja abundant i de les nevades. Ara sí que et sentim, Núria, què tal? Bon dia.
Ara, bon dia.
Protecció Civil demana extremar les precaucions perquè la previsió és que continuï plovent, sobretot a partir de demà, amb l'arribada d'una llevantada.
També la nevada ha disparat el risc de llaus al Pirineu, que en algunes zones és fort.
Europa es prepara davant d'una nova amenaça arancelària de Donald Trump que qualifica d'intolerable.
Ara amenaça d'aplicar arancels del 10% als 8 països europeus que han enviat tropes a Groenlàndia. I tant l'illa Àrtica com Dinamarca van viure manifestacions multitudinàries contra l'ambició expansionista de Donald Trump.
Reivindicació del lliure comerç en la històrica signatura de l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur.
La zona comercial més gran del món comença a caminar després de la signatura de l'acord al Paraguai, entre les crítiques de la pagesia europea.
Per primera vegada, el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, admet que les protestes de fa setmanes contra el règim han fet milers de morts.
Tot i així, evita donar una xifra. L'ayatolà també ha culpat de la violència als carrers a Donald Trump. Khamenei ho atribueix tot plegat a una conspiració americana.
Salvador Illa continua ingressat a l'hospital després de tenir una indisposició ahir mentre feia esport.
Fons del Departament de la Presidència han informat que es troba en bon estat i que li continuen fent proves per valorar una possible afecció muscular.
Una cinquantena de persones continuen vivint sota un pont
de la C31 un mes després del desallotjament de l'Institut B9 de Badalona.
Les entitats socials reclamen una acció més ferma a l'Ajuntament per poder donar-los un lloc on allotjar-se.
El Banc de Sang i Teixit supera les 10.000 donacions.
En els 10 dies que ha durat la Marató de Donants a Catalunya, que ha acabat aquest cap de setmana, la campanya de la Marató de Donants s'ha fet a 80 municipis catalans.
A la Xina triomfa una aplicació per garantir que l'usuari és viu.
Està destinada a persones que viuen soles i que volen estar segures que, en cas de defunció o emergència, s'avisarà als seus contactes.
Cidat aconsegueix 5 premis del cine europeu, tots en categories tècniques.
La gran triomfadora de la gala que s'ha fet a Berlín ha estat la noruega Valor Sentimental, que ha guanyat els guardons a millor pel·lícula, direcció, guió, actriu i actor.
I els esports, del Barça s'enfronta avui a la Reial Societat a les 9 del vespre.
Això després que ahir el Madrid guanyés el Llevant per 2-0 en un Bernabéu que va xiular fort l'equip.
Albert Pústils, portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia, que avui entrevisten el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Europa s'ha d'integrar més sense esperar els 27, llegim el titular. A sota, el diari també destaca que Trump castiga 8 països europeus per Groenlàndia. En aquesta línia, de fet, van la resta de portades. A l'Ara, Trump pren represàlies contra Europa per Groenlàndia. La Casa Blanca imposa un 10% més arancels als països que han desplegat tropes el dia que Copenhague i Nuuk clamen contra els plans annexionistes dels Estats Units, acompanyat d'una imatge de les protestes d'aquest dissabte. A El Periódico, foto del president nord-americà amb la bola del món, literalment, damunt el palmell de la seva mà dreta. El primer any de Trump deixa el món en suspens. I al punt avui, un Schengen per als tancs. El rearmament europeu podria accelerar el corredor mediterrani pel fet de ser una infraestructura estratègica per la mobilitat militar.
Diari El Mundo. Trump imposa la seva revolució per un nou ordre mundial a sota la imatge de portades per l'històric acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur.
A El País, foto del president nord-americà amb cara de pocs amics i aquest titular, un any de vertigen autoritari. A la resta de diaris, titulars en clau política espanyola, La Razón entrevista Juan Lobato, senador del PSOE. És una bona notícia que hi hagi un Sevilla al PSOE i 600 feministes crítiques. I a l'ABC, Forestalia va utilitzar l'home del PNB en la trama de Cerdán per al seu gran projecte al País Basc. A sota, imatge dels 6.000 joves que ahir van assistir a un esdeveniment obert d'inspiració cristiana a Vistalegre, amb ponents com Juan Manuel de Prada i Juan Soto Ibars, i a sobre llegim la festa dels joves que comparteixen idees, valors i silenci a Madrid.
Anys i anys per molts anys, avui bufarà 55 espelmes Pep Guardiola.
I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, i no hi ha retrets, no hi ha excuses, i ens posem a pencar, som un país imparable. Creu-me que som imparables.
Per molts és el millor entrenador de la història del futbol. Va marcar un abans i un després al Barça, on va conquerir un sacset històric, i des d'aleshores no ha deixat de pixar la seva colònia allà on ha anat.
Fantàstic. Per molts anys el Pep Guardiola, que va néixer el mateix dia que Aitana Bonmatí, que avui en fa 28.
Crec que criticar per parlar una llengua o altra no té lògica, vull dir, no té lògica. És a dir,
la de Sant Pere de Ribes s'ha convertit en una referent dins i fora del terreny de joc. Dins és la millor futbolista del planeta, de moment ja ha acumulat 3 pilotes d'or, i fora és una de les personalitats que lidera la lluita per la igualtat i la defensa del català.
Realment el 18 de gener, déu-n'hi-do. 71 espelmes, Kevin Costner.
I thought that it worked. I made it for people. I didn't make some Valentine at my mom.
És un dels primers noms que ens ve al cap quan pensem a l'univers de Hollywood. Amb la pel·lícula The Untouchables es va penjar el cartell d'estrella i la consagració va arribar en la dècada dels 90 quan va rebre l'Oscar a la millor pel·lícula i millor direcció per Ballant amb llops.
Vida social.
Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig. A cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu, mirant de fer mal.
Marta Ferrer, Quimi Portet avui inaugura el Cruïlla d'hivern.
A la Sala Apolo de Barcelona, l'exintegrant de l'última de la fila posarà punt final al seu World Tour 2025 després d'una trentena de concerts pel país. Serà avui a les 7 del vespre amb entrades des de 23 euros.
Laura Andrés dona el tret de sortida al Festival Músic Veu de Vilafranca del Penedès.
La pianista i compositora presentarà el seu espectacle íntim Piano Piano, un concert proper i directe al cor. Ho farà avui a les 7 del vespre també a l'Espai Cultural Fòrum Verger i les entrades són per 13 euros.
Teatre, la sala Flyhard torna, passaran coses fantàstiques.
És la comèdia pels amants del true crime i els podcasts de misteri, escrita i dirigida per Jordi Casado i Sílvia Navarro. El text és la història de l'Artur, un podcaster de true crime que dues setmanes obsessionat amb la desaparició de la veïna del quart tercera. Ell creu que l'autor del crim és un suposat nebot i no descansarà fins que ho pugui demostrar. Avui a funció a les 7 del vespre es poden comprar entrades per 18 euros.
I al Teatre d'en Tarantana, Salomé.
Mia Parcerisa i la companyia La Cremosa adapten aquest text d'Oscar Wilde, una peça eròtica i violenta, però també delicada, sobre Salomé, la princesa desitjada per tothom que es torna una tràgica filla de la passió quan un home no la desitja. Avui, a funció a les 7 del vespre, les entrades a partir de 23 euros.
Avui també es pot celebrar el Dia Mundial de la Croqueta al Time Out Market de Barcelona.
Sí, poden degustar 8 interpretacions diferents del plat preparades per xefs il·lustres. Per exemple, la del Darbaza, que ha preparat una croqueta de mitjana amb piquillo caramelitzat, o la de Can Ros, que n'ha fet una de calamar i una altra de bolets. Es poden tastar totes per 2,50 euros i no cal fer reserva.
5 minuts per arribar a les 8 del matí. Arriba l'hora del conte, el conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula La venjança.
A força de suportar sermons, l'Olivia s'ha fet un amant de l'economia lingüística. Té una amiga, d'aquelles que s'hereten de l'escola i se sostenen per convicció, que xerra pels descosits. L'altre dia van quedar en una cafeteria, a proposta de l'amiga, i l'Olivia va acceptar per inèrcia, perquè així és com funcionen aquesta classe d'amistats. L'amiga va assegurar que li havia de dir una cosa molt important, però en realitat només era un esquer pervers per poder enrotllar-se com una persiana. L'Olivia, que amb els anys havia desenvolupat una aparença d'escolta sofisticada, va capejar el temporal amb força dignitat. Li hauria agradat armar-se de valor i confessar-li que era un autèntic plom, però l'Olivia va fer una cosa encara millor: convertir-se en bibliotecària. Va trobar que era la millor manera de declarar el seu amor incondicional al silenci i, alhora, perpetrar la seva venjança. Una tarda, la seva amiga va passar per la biblioteca per agafar un llibre i, de passada, disparar la seva prosa infinita contra el primer que es va trobar a l'entrada. L'Olivia va omplir d'aire els pulmons, va mastegar llargament l'onomatopeia del silenci i, contra tot pronòstic, l'amiga va callar. Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'11 de setembre de 1714, Barcelona va caure després de més d'un any de setge per les tropes hispano-franceses. La ciutat, que havia resistit heroicament davant l'exèrcit borbònic, va quedar devastada. El després, els mesos següents, van ser terriblement durs i amargs. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma Tresca.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre
és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La cançó de les 8. Bon dia, Blainista.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem avui a les 8?
Avui arribarem amb Robbie Williams i aquest tema que es diu Bite Your Tongue. L'estrella britànica acaba de publicar el disc Britpop. De fet, el disc estava previst per al mes d'octubre, però es va ajornar per no fer-lo coincidir amb el de Taylor Swift. Britpop és un disc que ret homenatge a la dècada dels 90, però amb un so més modern.
Fantàstic, doncs amb el Robbie Williams fins les 8 del matí. Avui, per cert, a les 12 al suplement, ve Luis Hidalgo, periodista crític musical, amb els grans discos que ens esperen aquest 2026, especialment els de casa nostra, amb la Ludwig Band, amb el Ferran Palau, amb altres bandes també que preparen novetats, i també amb alguns artistes internacionals, com Robbie Williams, que comença el 2026 estrenant nou projecte discogràfic. Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.